De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Tens un bon timbre.
El que acabeu de sentir, de fons, són aquestes ovelles de la Marina Vilalta, que és la pastora més vella de Catalunya i la protagonista del primer llibre del periodista Abraham Urriols, Una vida a les muntanyes, editat per Adà Llibres. I us preguntareu, i qui és la Marina? Doncs la Marina és una pastora de gairebé 100 anys, que cuida de les seves ovelles des que en tenia 5, i ho fa amb una dedicació i una paciència, innates. Les pastura als prats de Bruguera, al peu del Taga, que està al Ripollès. Una vida a les muntanyes és un llibre que ens amplia aquesta mirada sobre el món rural, la saviesa popular del nostre país, i sobretot ens recorda la grandesa de vides anònimes com la de la Marina, que, com diu el mateix autor, també mereixen ser explicades. Abraham Urriols, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé, i més amb aquesta música relaxant.
Ai, sí, m'he relaxat i tot.
Que he tornat a Bruguera per uns moments.
Clar, Abraham, tu ets periodista, ets molt jove, i això quantes vegades t'hauran dit, Déu meu?
Alguna, no?
L'any... diré l'any, et sap greu?
No, gens.
1996. És que això és curiós, perquè abans era com... Quina edat tens? Com quan et fan gran, diguéssim, però també quan ets jove, no? És com que et sents també...
Home, és una pregunta que responc molt, perquè és veritat que també... Ara no passa tant, però durant els primers anys de treballar també sí. Em confonia amb el becari, etc. Uf, però és que clar, també jo hi he estat, el grup d'amics, a qui demanen el DNI de manera eterna. Vull dir que no és una pregunta ni que m'ofengui ni que em sorprengui, sí, no sé com dir-t'ho. Sí.
Bueno, ja sabeu que l'Abraham Urriols el veieu fent cròniques al Telenotícies de TV3, és graduat en periodisme per Blanquerna, i membre de la Junta de Govern del Col·legi de Periodistes. Però, clar, parla'ns d'aquesta meravella del llibre, Una vida a les muntanyes. Fixa't que nosaltres, mira, aquesta setmana parlàvem amb el Jordi Pons, l'alpinista Jordi Pons,
sí.
90 anys.
Una bèstia.
I va venir i Abraham, clar, ens ha donat tantes lliçons que jo suposo que, que és una mica també el que traspua, no?, aquesta vida a les muntanyes per part de la Marina.
Sí, sobretot també hi ha aquesta qüestió que també entenc que comparteix la Marina amb el Jordi, que és la passió per seguir fent el que fa. És a dir, que tenen una edat que podrien no fer-ho i podrien estar farts de tot.
Totalment.
Si m'ho permets. Sí. I tot el contrari, és a dir, la Marina té una cosa que és que no romantitza aquest món, el món rural, ni el món de les pastures, ni les ovelles, però, en canvi, no només el tornaria a escollir, sinó que en parla amb molta passió, molt d'entusiasme. I és aquesta cosa que, en qualsevol àmbit, quan algú s'explica amb passió, amb aquesta energia, amb aquesta... com espurna els ulls, ja t'atrapa. I, per tant, quan sents parlar al Jordi Pons o quan sents parlar a la Marina, sí, Vilalta, només pots fer que escoltar. I això és el que he fet durant tot aquest temps, anant a visitar la Marina a Bruguera, com deies, que és aquest petit poblet agregat a Ribes de Freser, al Ripollès, al peu del Taga, que jo hi anava amb hora d'anada, l'hora de tornada ja veuríem, segons les ovelles, i l'anava escoltant. I d'això n'ha sortit aquest llibre.
Quina meravella. Deixa'm dir-ho també, que això d'editar llibres, com ho portes? Perquè, per cert... A veure, podem dir-ho, això. És el llibre més venut de no ficció en català darrere setmana.
Això és una sorpresa...
T'ho esperaves?
Gens, de veritat. És a dir, jo ja entenc que és la resposta potser que deu donar a tothom. No m'ho esperava gens, però és que t'ho juro que no m'ho esperava. Al revés, jo pensava, quan m'ho van proposar i vam anar-ho fent i ja veus que s'acosta la data de publicació, dius, home, tant de bo funcioni, i justament l'has escrit perquè es llegeixi, i intentem-ho i anem-lo a explicar on calgui, etc. Però també pensava... Potser interessa només...
A la gent, potser, no?
Que té una vinculació... Sí, que té una vinculació amb la muntanya, sí, o amb les ovelles, o... I el que m'ha sorprès és que l'amor a la muntanya s'hi arriba per moltes bandes. Mm. I hi ha gent que hi ha arribat, potser, per la banda de la ramaderia, una altra per la banda més de la natura, de la tranquil·litat, l'altra per descobrir aquestes històries, és a dir, gent que també li agrada consumir el periodisme d'històries, que al capdavall és això, un reportatge d'una senyora, sí, però que també explica moltes altres coses. I sí, després arriba la sorpresa de que resulta que és el llibre més venut de no ficció en català, i caus de cul a terra. Què vols que et digui? Perfecte. I molt agraït, deixa-m'ho dir.
Deixa'm preguntar-te també perquè com vas conèixer la Marina, no? I en quin moment sents tu aquest periodisme d'històries, que després en parlarem, que es mereix que la seva vida doncs, se n'ha d'escriure un llibre.
Jo sabia de l'existència de la Marina Vilalta després de que guanyés la Creu de Sant Jordi. Ella l'any 2022, la Generalitat li atorga la Creu de Sant Jordi i apareix una mica als mitjans... per aquesta cosa fins i tot sorpresiva o de curiositat, és a dir, sonen sempre els grans noms famosos que guanyen aquesta distinció, però també a vegades es destaca algú que dius, doncs escolta, resulta que al Ripollès hi ha una pastora de 90 i pico d'anys que també li han concedit la Creu de Sant Jordi, i a partir d'aquí jo conec de la seva existència. Però no ens coneixíem personalment. I va ser l'editorial, ara Llibres, que havíem tingut alguns contactes, que em va dir... Pensem que aquesta senyora potser té un llibre. I van considerar també que ho havia de fer un periodista i un periodista jove, justament per aquesta distància, clar. Perquè, és clar, amb la Marina ens diferencien moltíssimes coses, ens distancien moltíssimes coses. D'entrada, ella és nascuda abans de la Guerra Civil i jo després dels Jocs Olímpics. Però també venim de vides, de mons, de bombolles molt diferents. I la gràcia, una de les gràcies d'aquest llibre també, és com s'acosten dos mons sense prejudicis, amb empatia, amb ganes de conèixer l'altre. I també, jo ara no seré pastor, però sí que sento que aquest llibre ha estat justament un regal perquè se m'ha enriquit la mirada, ho he gaudit perquè he conegut un món molt diferent al meu. El nostre món, cadascú té el seu i tothom això en coneix els avantatges, els inconvenients, les mancances, sí, les limitacions, tot. Però quan t'apropes amb temps, que també practica aquest periodisme amb temps, pausat, sense calmat, la pressa, sí, i poder escoltar i aprendre, ha estat fantàstic. I ha estat així com ens hem conegut. Anar pujant a Bruguera, anant a pasturar junts, sense pressa, parlant... I no només fent entrevistes, tot el contrari. El full, el primer dia el portava, després ja me'n vaig oblidar de full.
Què dius? I com ho vas fer?
Anava amb una llibreta i sí que apuntava expressions, anècdotes, literalitats seves, però això d'enregistrar una entrevista, sí, o tenir previstes un seguit de preguntes no tenia cap sentit, perquè tu li preguntaves un dia per una qüestió concreta i ella aquell dia tenia ganes d'explicar-te una altra cosa. Sí. I després aquell dia que volies aprofundir en l'altra parlaves d'una altra cosa, etcètera, etcètera, etcètera.
És que són 100 anys de vida.
Bueno, i que justament com que no estàs en un plató, en un estudi de ràdio, en un... Era... estem tenint una conversa. I, per tant, també ella moltes vegades em preguntava per la meva vida. I ens trobàvem moltes vegades jo explicant-li qüestions meves personals, que evidentment no s'han inclòs al llibre, perquè no tenen cap interès, però era com un clàssic, això, Marina, jo voldria parlar de tu i no de mi. Però a mesura d'anar-ho fent així, clar, hem creat un vincle, hem teixit...
Una complicitat.
Exacte. Una relació... I també els primers dies, que ella potser feia respostes més, no automàtiques, però com
més
tots.
Curtes, no? Més, sí, que no
més superficials. Sí. Exacte, potser sí, més superficials. Sí. Després, quan teixeixes una confiança, surten les coses de debò, no?
Quina meravella. Mira, de fet, aquest dissabte a les 12, a Bruguera, fareu la presentació del llibre.
Sí! Sí? Ah. I per això, quan al principi sentíem les ovelles, aquesta música, dic, per favor, que sigui dissabte. Perquè, mira, això em sembla important i interessant, justament. La primera presentació, per mi, tenia tot el sentit i havia de ser pràcticament obligatòriament a Bruguera. La Marina és una dona que pràcticament no ha sortit mai del Ripollès. De Catalunya una vegada, però del Ripollès no gaires més.
Val.
I, per tant, si aquest llibre passa al Ripollès, sí, i parlem d'una vida a les muntanyes, quin sentit té que presentem el llibre d'entrada a una gran ciutat, a Barcelona, a Lleida, a Girona, a Tarragona? No, fem-ho a Bruguera, fem-ho amb calma, que som 20. Serem 20.
Som 20.
No passa res. I busquem un dia que ens vagi bé a tots. I l'editorial, evidentment amb bona fe, em deia, però a veure, hem de fer una presentació la setmana que surti el llibre, per anar bé a algun lloc, clar, això, que pugui venir gent, que... Calma.
Fem-ho a Bruguera, Molt bé, el llibre. Mira, i fem-ho... A Bruguera ho fareu aquest cap de setmana? Recordem, el dissabte 12, ja veuràs ara. Que hi haurà qui s'apuntarà...
Ah, tant de bo, i tant. Que és a la plaça de la Marina Vilalta, exacte, de la plaça de Bruguera, que no té truco perquè només n'hi ha una. Vull dir, ho trobaran.
Clar, i la presentació estarà la mateixa Marina Vilalta i també la Imma Puigcorbé, que és veterinària, ramadera i autora de l'Epíleg.
Sí, això també és fantàstic. Mira, aquest llibre comença amb un paràgraf que és la veu de la Marina, que, sí, de fet, la primera frase ja és escriuràs un llibre de misèries perquè aquesta és una vida de misèries, i explica, ja damunt de la taula aquella creu que no es mereix aquest llibre, que llegirem, i el llibre es tanca amb un epíleg de l'Imma Puigcorbé, que, com deies, és una ramadera jove, que ella parla de passió i de futur, justament. Una de les obsessions del llibre, perquè és una de les obsessions de la Marina, és aquesta manca de relleu generacional o el futur incert que sembla que té el món rural i la ramaderia i les explotacions familiars, però justament hi ha petites espurnes d'esperança com l'Imma Puigcorbé. Gent que es vol dedicar a aquest món, gent que també sap les mancances, els inconvenients, els sacrificis, però que igualment diu, ho vull intentar. I justament acabar amb aquest punt positiu, amb aquestes ganes d'agafar les regnes, la Imma com altra gent, doncs també és, jo trobo que és important.
Fem una cosa. Imma Puigcorbé, què tal, com estàs? Bona tarda.
Au, va.
Bona tarda.
Oh, però què dius, bona tarda? Quina sorpresa!
A veure, Imma, déu-n'hi-do, tot el que està explicant la Brava amb aquest epíleg final. Anava a preguntar, mira, pel futur de la vida a la muntanya i el futur d'aquesta meravella de llibre. Imma, què ens expliques?
Jo crec que li veig futur a la muntanya. La muntanya ha de tenir futur, si no, no ens quedarem sense muntanya.
No,
i sense ramaders.
Escolta, tu vas ser testimoni, Imma, de la complicitat de la Marina i l'Abraham. Com recordes, no?, aquell dia a la muntanya amb ells dos?
Doncs jo, per mi va ser un dia molt... Bueno, per mi va ser com un... molt d'orgull, no?, poder conèixer la Marina i, a més, conèixer l'Abraham, no?, un noi jove que interessat en el nostre món, no?, que és com... Ostres, que raro, no? Però aquesta complicitat entre ells dos era única. Vaig arribar allà i em van convidar a un cafetó, i ells dos és com ja que es coneixien de tota la vida. Va ser, la veritat, que per mi va ser com... Jo ja no tinc avis, i va ser com un retorn a la meva infantesa, no? Tenir una persona al costat, com sí, la Marina, amb tanta experiència, amb tanta vida viscuda, no? I que t'ho explicava com si fossis... la seva neta, el seu fill o algú molt proper, no?, que et transmetia aquesta confiança, aquesta... Bueno, que no es fa estrany amb ningú, no?, al final.
Clar, tu vas acompanyar l'Abraham en una de les seves visites a la Marina i em sembla que vau acabar fent tractes fins i tot amb una xai negra, la ripollesa, sí,
sí
o no?
Sí, sí,
sí. Sí, sí.
Com va anar això?
Doncs, bueno, la Marina està enamorada de les ovelles de color negre i en té pas forces al ramat. El ramat, diguem, entre cometes, normalment, els pastors en tenen dues, tres, no? Al final serveixen per comptar el ramat. Penseu que si hi ha un ramat de 400 ovelles, el pastor no es posa a comptar una a una si són totes. En canvi, si tens tres o quatre de color diferent, comptes qui siguin aquelles i suposes qui són totes. Però la Marina és al revés, quasi totes són negres i en té algunes de blanques. I jo em vaig enamorar d'una xaieta petita i sí, sí, vam fer tractes i ara la tenim a casa.
Imagina't, d'aquella trobada... Sí, 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 sí. És que va ser... Justament li vaig proposar a l'Imma que pugés, perquè també l'Imma, tot i que no es coneixia amb la Marina Vilalta, ella havia estat una de les persones promotores de la signatura, de la recollida de signatures perquè se li atorgués aquesta creu de Sant Jordi l'any 2022. I, tot i no coneixes, també com que formen part del mateix món i el Ripollès, molt ràpidament també ja van detectar, tu ets la filla d'aquesta casa,
ràpid, ja
aquí comprem
entendre,
no sé sí, què, exacte, ja molt ràpidament també es van entendre, i era una imatge també... fantàstica veure-les totes dues compartir el que et deia al principi, aquest entusiasme, aquesta passió, aquest sí, amor per aquest món, que tot i que totes dues són molt conscients, això que et deia dels inconvenients i de les limitacions, doncs l'estima, l'amor que senten per aquest món. I a més, veure dues dones parlant del ramat, de com tirar endavant això, una masia, un ramat, unes ovelles, que ara ja comença a ser una imatge normalitzada i natural.
No,
i sobretot en l'època de la Marina, és a dir, potser 40 anys enrere. Ara sí que una de cada quatre ramaderes de Catalunya és una dona, i és una imatge que ja no ens sorprèn. Però fins ara havia estat un món molt masculinitzat. I jo me n'anava amb el cotxe i les veia i dic, però hi ha algú que tindria ara els nassos de dir-los res a elles dues de com es tira endavant un ramat o una explotació ramadera? És que és impressionant. I per tant, no només hi havia aquesta part de mons compartits, sinó també la reivindicació de com les dones en el món rural han estat el pal de paller.
Tal qual, Imma, és que està dient grans veritats, l'Abraham, i de fet en el teu epíleg del llibre és Bestiar, passió i futur. És aquest Imagina. Futur, no?, que hi hauria de ser amb aquest món del bestiar, no? I sobretot també futur femení, no?, que és una mica també la reivindicació, Imma.
Totalment, no? Al final aquest futur hi és perquè hi ha gent que es vol dedicar a la ramaderia i gent molt preparada, i noies molt preparades. El que passa que necessitem una mica d'ajuda, sobretot de l'administració. Ara fa poc hi ha una campanya de ramaderes que estan promocionant que hi hagi menys burocràcia. Mm. Aquí és un punt essencial, no? Perquè al final ens estimem molt aquesta feina. I, vulguis o no, ens hi volem dedicar, però també ens hem de guanyar la vida, de pagar factures. Parlo una mica així perquè estic amb les vaques.
A on estàs ara?
On ets, on ets?
Amb les vaques?
Sí, he anat a buscar les vaques, una pujada.
Però on, on?
Al Ripollès.
Al Ripollès.
Oh, vinga, sí. Som-hi. Sí. Escolta, hem fet aquí una connexió a Ràdio Estel.
Però una connexió, una corresponsalia.
Per favor, quina meravella. Quina sorpresa, Imma, quina sorpresa.
Tu no t'ho esperaves, la Imma.
He flipat de veritat, Dic, no pot passar, no pot passar.
I a més a l'hora doncs, que està treballant i va buscar les vaques. No, és molt interessant, Imma, però, i sobretot aquest rejuveniment, podríem dir, d'oficis com el vostre, que es poden arribar a perdre, no? És que estem parlant ja d'una extinció gairebé. Són molt poques, no?, la que us dediqueu a dia d'avui.
Exacte, no? I al final no volem acabar sent una peça del museu, no? Volem acabar pues, compartint un futur amb altres professions molt diferents de les nostres,
sí.
Tecnològiques, industrials, però creiem que l'alimentació és la base i cal que els aliments que consumim siguin respectuosos, sostenibles. I tot això, la veritat és que ho trobarem en petites explotacions ramaderes, no? que fan una xarxa al territori, que posen la gent a pobles petits, no? Que estableixen pobles i gent a llocs que potser altres feines així no podrien, no? Clar. I que nosaltres hi podem donar doncs, aquesta vida, no? A la muntanya.
Imma Puigcorbé, moltíssimes gràcies. No sé, Abraham, si li vols dir alguna cosa ja per acabar amb la Imma.
Sí, no, el que li diré és que recorda que ens veiem el dissabte,
Dissabte a les 12,
Vermut.
Sí, sí.
Vinga, doncs que vagi molt bé i molta sort aquest dissabte a la presentació del llibre. Imma, gràcies per entrar en directe.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Adéu, Imma.
Adéu.
Ara em sento l'olor de butxaca i dius, pues que rapa. Però pues sí, l'altre. No, fora. Ara no. No sé si més, ara prou. Que tenia prou. Sí, ja us pots sentir, ja. No te'n sé pas, no. No te'n sé ni que de pas sentir.
Aquesta és la Marina.
Aquesta és la Marina, que probablement és el que deu estar fent ara. La Marina...
Clar, què deu estar fent ara la Marina? Està treballant.
La Marina cada dia a les 3 de la tarda, sol, plogui, nevi, treu les ovelles. Per tant, probablement ara, mentre l'Imma és amb les vaques i tu i jo estem aquí compartint Xerrant. Aquesta conversa, ella està amb les ovelles.
Com és el dia a dia de la Marina? O sigui, perquè, clar, recordem, gairebé 100 anys,
Sí, sí, no, són 96 anys. Ella té uns matins tranquils i unes tardes molt atrafegades, perquè és això, a les 3 de la tarda, ella a la 1 dina perquè a les 3 treu el ramat. No cada dia el pastura en el mateix lloc, si és molt a prop de casa i va sola caminant, i si no, ara, perquè són 96 anys i doncs,
també,
comencen a haver-hi les primeres limitacions,
sí.
El seu fill l'acompanya amb un Suzuki, que de fet és una imatge pràcticament com una processó de revista, és a dir, com una desfilada militar, perquè el Suzuki és al davant i les ovelles van seguint, la quarantena d'ovelles van seguint el cotxe i la Marina treu la mà per la finestra i se'n van al camp on aquella tarda les pastura. Ella s'ajeu i s'espera. De fet, ella el que diu és que un pastor pot ser molt gandul, però mai pot tenir mandra, perquè sí, pot jeure, però el cop, en el moment en què ja no puguis veure les ovelles amb els ulls, t'hauràs d'alçar, moure't i agafar una altra posició. I això ho fa fins que la llum del sol disminueix i després sí que quan comença el dia a apagar-se, doncs tornen cap a casa, sopar, dormir, una mica de ràdio justament i dormir.
I dormir. Tu li vas plantejar perquè hi ha algun moment, perquè sembla que la Marina als 5 anys ja es va enamorar d'aquest món, però no? Va ser només als 5 anys. Però...
Sense saber-ho, sí, perquè elles són 12 germans, el seu pare era pastor i ella és l'única que s'hi ha dedicat, però ella, com altres germans seus, acompanyaven el pare, com hem fet tots, de fet, sí, amb les nostres, no? Els nostres pares, les nostres mares. Però en aquest cas, doncs, ella va descobrir el món al voltant de les ovelles.
Però no va ser una obligació, diguéssim, de casa, de dir, Marina, t'has de quedar a casa a cuidar... Saps el que et vull dir?
No era una obligació, però també és veritat que l'explotació ramadera de la família no només era una feina, sinó que era una via de subsistència. Mm. És a dir, era no només el negoci, sinó que menjaven, gràcies a les ovelles, aquella carn o aquella llet, etc etc etc. Per tant, potser sí que s'hi va veure... per la inèrcia, però els altres no s'hi van dedicar i no va passar res. Va ser ella qui va voler agafar el relleu del ramat. Hauria pogut dedicar-se a una altra feina, però ella li agradava perquè ja de petita, quan anaven a pasturar-les a la tarda i era l'hora de berenar i tenia gana, doncs ella va aprendre que una via era agafar la meta d'una cabra i beure llet. I d'aquesta manera se li va forjar el caràcter. I tenia una personalitat, va anar forjant aquesta personalitat entorn dels animals. I entorn també al respecte i a l'estima per la muntanya.
Que el llibre comences, que ho has dit a l'inici, eh, Abraham, amb una frase de la Marina. Has dit, escriuràs un llibre de misèries, la Marina et diu a tu, eh? O escriuràs un llibre de misèries perquè aquesta és una vida de misèries. Tu ho has dit ja, també, amb aquesta xerrada. Després d'haver-lo escrit, tens aquesta sensació?
No. I li vaig dir, per mi no és una vida de misèries. És una vida de resistència, de sacrifici, però també d'amor, de volguda dedicació, de vocació. A mi, i ella deia, no mereixo un llibre. A mi em sembla que, i tant que mereixo un llibre, i mereixen el llibre molta altra gent anònima amb vides singulars, extraordinàries, que permeten explicar tantes altres coses. De fet, ara l'Imma parlava d'aquesta importància de comprar productes de quilòmetre zero o que sapiguem qui és el productor d'aquest aliment. Mm. Doncs bé, parlant justament de la vida de la Marina et permet parlar també de sobirania alimentària, et permet parlar de despoblament, o d'un ofici, això, en vies d'extinció, i de com les muntanyes s'embruten, i de quin país queda si només tenim una ciutat i la resta ho considerem una esplanada, o de les tradicions populars, de les cançons populars, etc etc etc.
No, és molt interessant també perquè abans també feia referència a aquest periodisme d'històries, que és una mica també el que es reivindica amb aquest llibre, Una vida a les muntanyes, lluny dels grans titulars, però que avui dia sembla, Abraham, que va a la baixa, no?, aquest periodisme d'històries, que s'hauria de reivindicar més. Per què creus que passa?
No ho sé. Jo és el periodisme que m'agrada consumir i en el que crec. I, per tant, a mi, clar que... A tothom ens interessa, per exemple, l'evolució de la guerra, què està passant. Però probablement el reportatge que et marcarà o que t'emocionarà o el que recordaràs és una història d'algú, d'una família que s'hi troba.
Sí.
Portant en un punt d'actualitat, fent un símil amb l'actualitat, amb un tema molt més bèstia i amb una altra cosa. Però em refereixo que les persones... Jo tinc el convenciment que ens interessen les persones. I, per tant, les persones, el que tenim és històries. I, justament, sí, la Marina té una història i, per tant, crec que qualsevol altra persona li pot interessar la vida de la Marina.
Clar, aquesta vida de la Marina, que si un et seguint aquesta xerrada amb l'Abraham Murriols, que ens està presentant el seu llibre Una vida a les muntanyes, la vida és de la pastora Marina Vilalta, us haureu sentit de fons, com estem escoltant de fons aquesta cançó? Mira, escolta, escolta. Aquestes cançons que tenen un pes molt important al llibre.
Sí, les cançons populars tenen un pes molt important al llibre perquè tenen un pes molt important a la vida de la Marina. Ella no sap ni llegir ni escriure, però, en canvi, el seu catàleg de biblioteca, per entendre'ns, el seu fons de biblioteca, són les cançons populars. Ella entén i explica el món a través d'aquestes cançons populars. I quan tu li parles d'una ruptura amorosa, per exemple, ell et diu, això hi ha una cançó popular? Mira, pam, i te la canta. I després o et canta una cançó i t'explica de què va. Són els seus llibres. Són les seves vides fictícies que ha descobert i amb les que s'ajuda per explicar-lo. Mm. I, per tant, ella que les canta quan hi ha gent, però també sola o a les ovelles, doncs les cançons populars havien de sortir en aquest llibre. A més, quan li van donar la Creu de Sant Jordi l'any 2022, no només ho feien per aquesta vida dedicada al camp i aquesta devoció per la ramaderia i les ovelles, sinó també per la feina que ha fet pel manteniment de les tradicions orals i les cançons populars, perquè ella, entre d'altres i amb molta altra gent, ha participat d'iniciatives com el Cantut, que és una iniciativa que sobretot es produeix a la demarcació de Girona, que intenta recol·lectar per ajudar a la preservació de les cançons populars.
D'aquesta tradició oral, no?
Mm-hmm. Efectivament, i les enregistren i pengen la informació que se'n té i a quin cançoner popular apareixen per primera vegada, les variacions, perquè també són cançons que justament el que cal és no museïtzar-les, el que cal és fer-les servir, potinejar-les, cantar-les.
Compartir-les, no?
Compartir-les, efectivament, i que formin part del teu dia a dia, també com formen part del dia a dia de la Marina.
Clar, tu dius que la Marina Vilalta no sap escriure, tampoc llegir, que li heu llegit en veu alta.
Mira, això ha estat...
L'ha llegit o no?
No l'ha llegit.
Bueno, no l'ha llegit, o sigui, l'ha escoltat.
Però li han llegit. Ai. Això és una de les coses més precioses del final del procés d'escriptura del llibre, perquè vam quedar amb la família des de l'inici, que jo els enviaria el text abans que es publiqués, perquè ells veiessin el to, també, per si havien de detectar algun error o si creien que alguna cosa podia portar confusió i que calia modificar-la. I al cap d'uns dies, quan els vaig trucar i els vaig demanar què els havia semblat, em van explicar que l'encarregada de la família de llegir-lo havia estat la Núria, la jove, i que li havia estat explicant el llibre a la Marina, ara al menjador, ara a les muntanyes, ara a l'estable, i de mica en mica, per tant, la Marina descobria aquestes pàgines que parlaven d'ella, que la protagonista d'aquest llibre era ella. Ella, que no havia pogut llegir mai cap llibre. I no només em van dir no canviï res, ens ha retratat tal com és, les coses bones, les coses dolentes, ens fa molta il·lusió, i a Bruguera tens uns amics per sempre.
Escolta, doncs això...
Clar, per mi va ser... Doncs ja està.
Ja està.
Perfecte. És a dir, preciós. Que el llibre es ven... Perfecte. Que la presentació són molts, perfecte. Que són pocs, perfecte també. Que es ven menys, perfecte també. És a dir, és molt més important. I això ho hem pres de la Marina perquè jo també li preguntava... No, més coses sobre el llibre.
Tu volies saber
digueu-me
més.
Digueu-me què, però què us ha semblat, però què... I la Marina ja situava el tema de conversa. Ja has pujat al Taga o no? Que és la muntanya.
Que és el que ja li interessa.
I quan vindràs, doncs? I doncs, quan puges al Taga, quan baixis, passes i em saludes i... I, per tant, donava una altra lliçó sense voler-ho, d'aquestes sense saber-ho i sense tenir-ne la intenció, de l'important no és el llibre, sinó el vincle que hem fet.
Quantes vegades vas pujar a Bruguera?
Home, moltes. La veritat, ara no et puc dir un número, perquè t'enganyaria, però quan tenia temps, tenia un dia que tenia una tarda lliure, agafava el cotxe, pujava cap a Bruguera, baixava i arribava per sopar.
Clar, a veure, és que jo li pregunto això a l'Abram, i hem d'anar acabant amb aquest cafè de les 4 que hem anat xerrant amb l'Abram Borriols. Tu t'has convertit en un, ho dèiem a l'inici, en un habitual dels informatius de TV3. Has passat per les delegacions de Lleida, de Girona, també t'hem vist als matins. Ets membre de la Junta de Govern del Col·legi de Periodistes. Publiques un llibre i encara no tens 30 anys. D'on treus tu aquesta vitalitat?
El que dec tenir són canes. Perquè és veritat que, t'ho prometo, si t'hi fixis,
gaire, no
segur.
Tens.
Jo que sóc una persona que saps allò dels 7 pecats capitals, jo sempre he pensat que tenia el de la mandra. I ara estic veient que, bueno, potser no, eh? Perquè trobo que estic fent, ara aquest any justament, molta feina. No em desagradaria frenar una mica, però tinc també una cosa que m'engresco molt ràpid. A mi em dones un maó, un totxo,
i ja està.
Jo ja penso amb el palau que es pot construir.
Ja edifiques.
Anem a fer això, anem a fer pam, 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 i ja m'embalo. I després dius, home, però no tinc temps per res. Bueno, ja ho anirem fent.
Segur que tens al cap ja un proper protagonista d'aquest periodisme.
No, calma. No? El que vull fer és gaudir-ho. És a dir, el procés d'escriptura l'he gaudit, fent aquestes visites, etc. I ara vull gaudir de tot el que ve. Vull gaudir de pujar a Bruguera el dissabte amb calma, poder parlar amb l'Imma, després començar a fer les presentacions, que la setmana sobre, el 26, en fem una a Lleida, el 30 a Barcelona, aquí a l'Ona Llibres, amb el Ramon Pellicer, etc. I tot aquest procés, gaudir-lo, amb calma. I si hi ha d'haver un segon llibre, ja ho veurem.
Ja vindrà.
Ja ho veurem, ja ho veurem.
Abraham Orriols, periodista i autor d'aquesta meravella Una vida a les muntanyes, d'Ara Llibres, de debò, moltes gràcies per
a vosaltres.
Aquesta conversa.
He xalat molt i de veritat que la sorpresa de l'Imma ha estat un regal.
T'ha agradat, i a nosaltres, aquest regal que ens has fet amb aquesta vida, meravellosa vida de la pastora Marina Vilalta. Gràcies per escriure la seva vida i que vagi molt bé dissabte, ja ens ho explicareu.
Ja us ho explicaré. Moltíssimes gràcies
que
per tot.
Molt bé.
Que vagi molt bé.
Ràdio Estel. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
oh, oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel arrenca el matí amb La Caravana. El programa despertador a tot risc, amb les màximes garanties d'actualitat informativa, societat, cultura, humor i opinió. De dilluns a divendres de 8 del matí a les 2 del migdia, desperta't amb La Caravana, amb Joan Trias, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Vuit minuts que passen de dos quarts de cinc de la tarda. Quina energia, Abraham Orriols, ens ho ha transmès, ens ho ha... Espera, a veure, què vols parlar, si estàs aquí allà així? Tu com estaves vivint des de la peixera?
Ui, jo he xalat. Ell s'ho ha passat bé, però nosaltres també, des de la peixera. Sí, sí, quina vitalitat.
Quina setmana portem, eh?
Sí, amb, sí, sí, sí.
Amb
i
aquests
que bonic
testimonis.
Que la gent jove tingui tantes ganes d'explicar coses.
Totalment. Sí. Què, Jaume Borja?
Bravo. No, no, bé, molt bé. És que
ja
tinc tantes coses que m'agradaria parlar...
Sí, ja et veig.
Però...
Ja et veig. I més tot el que tu ens portes de premsa rosa. Però jo no sé, però clar, és que a veure, Rosa López...
Que fora, eh?
Però clar, vam estar
també
meia
divendres.
També s'ha
tancat una... Veus, és que jo, és que, lo de, clar, lo de Radio Estel, tot el que m'ha portat a la meva vida a Radio Estel... Hauria d'escriure un llibre com Abraham Orriols.
Ah, mira.
Per explicar tots els cercles que jo he tancat en aquest estudi de ràdio. I portem que estem al segon mes de la temporada.
Sí, res. Això, és que això només afecta començar.
Mare meva, com
a
cor.
La Mercè.
Mira. La Mercè. Yeah, això ho vaig escoltar, clar. La vas fer cantant català i tot. O sigui, va recuperar un tema del seu disc, Ojalá, que és el tercer, en porta nou.
S'ho sap tot.
Feia mil anys que no cantava el cant dels ocells i li vas fer cantar de nou. O sigui, això no ho havia aconseguit ningú.
Però això va ser ella, eh?
Que amor
va ser...
mutu, eh?
Sí.
I, escolta,
sí.
Perdona'm, no balles batxates, eh?
Bueno, escolta...
No, això va tindre un atac de cels?
Amb la Rosa tampoc. Que no sé què li va passar, perquè mira que la Mercè balla i balla bé, però jo no sé si eren els nervis...
No ho expliquis, això, que vaig quedar ben retratada a les xarxes. La Mondelo em va treure el moment perfecte i semblava que en sapiguessin tot.
Sí, vas tenir millors matins.
No va treure els 5 minuts abans d'assajar-ho.
O sigui, jo, aquell vídeo De, que, és que vol, podria descriure, ja que estem a la ràdio, no hi ha part d'imatge, només és àudio a la ràdio. Pues, Rosa li dona una mà, Mercè s'agafa, però Mercè de repent fa un quiebro visual, sí, cap al costat. O sigui, me'l sé de memòria, sí, perquè jo era com, perdona, però en quin moment jo no he pogut ballar bachata, mira, a l'estudi de Ràdio Estel?
Tu dius que això és ràdio, però com que tenim les meravelloses companyes de xarxes socials, la Vanessa i la
Vanessa,
Mercè,
sí,
ja ho tenim penjat de fons dies, per tant, li podeu fer una ullada al nostre compte d'Instagram. Ja
que
està.
Són vídeos supercurrats, sempre subtitulats per a tots els públics. O sigui, qui no seguís que arroba Ràdio Estel i fa pròpia?
Molt bé.
Estel,
sí,
no?
Sí, 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 sí. Fa pròpia Estel.
Home, tenim un equipàs.
Què? Què fem? Treballem així la premsa rosa,
sí,
o què?
Sí, mos hauríem de posar a treballar, no?
Va, però ja estem treballant, ja, no?
Sí, l'únic que, clar, aquí
ara m'he escoltat i no ha acabat de sonar bé.
Hi han com diversos fulls escrits imprimits que els hauríem d'aprofitar.
És
traure...
que això el Jaume ho té, Marta. O sigui, ens porta aquí una feinada i després...
Sí, clar, i és que ens enganxem amb el primer tema,
no,
i ens enganxem.
Ai, la bachata.
Ai.
Cuando eres tan bella. M'encanta esta cançó, és molt xula.
Sí, a mi també, li vaig dir, que era la que més m'agradava de,
sí,
del disc.
Sí, perquè ja no pel ritme, sinó pel missatge. O sigui, em sembla un missatge brutal, que al final el més important, sí, és l'interior.
Ara, sí.
Que queda molt cursi, però és que és veritat. Per molt de gimnàs, jo mateix, mira, xarxes, jo porto injertos. Perquè
ah, sí?
Va arribar un moment, sí, sí, sí. O sigui, el que veu és meu, però està canviat de puesto.
Ah, és d'un altre lloc.
Escolta. No, però és meu, eh?
Sí,
o sigui,
però em refereixo.
Me'ls van treure de la nuca i me'ls van posar davant.
Ah, doncs, no, mira, no ens n'havíem adonat.
Sí, que cadascú faci el que vulgui.
Oh,
però t'ho dic perquè al final és com a vegades contradictori el missatge de l'important és l'interior i tal, però al final també el que de l'exterior no mos agrada i es pugui,
sí, no
canviar o arreglar,
i pues,
a favor de tot.
Totalment. Escolta, què li passa al David Bisbal?
Ai,
què li ha passat?
Parlem de pèl, parlem de rissos, no?
Els rinxos més famosos, no?, del món,
exacte,
de la música. I què,
exacte,
li ha passat ara? Que s'ha,
doncs,
enamorat?
Mira, comencem, exacte, en bon rotllo, bones notícies. Està, jo crec, podríem dir que està en el millor moment de la seva vida, perquè estem escoltant un tema que forma part d'aquest nou àlbum, que es diu Me Siento Vivo.
Veus?
I precisament és un tema, Me Siento Vivo, que no només lo canta, sinó que l'explica al seu nou videoclip en imatges i el coprotagonitza, o sigui, un dels protagonistes, evidentment, és David Bisbal, però l'actriu protagonista del videoclip és Rosana Zanetti, la seva dona.
Home, clar.
Que és com, que xulo, no? Perquè
la
Harkin final...
no en tenia ni idea, no?
No, clar, jo m'imaginava la Rosana, la cantant.
Uf, no quedaria fatal.
Clar, ara no em lligava.
Bueno,
a veure, està enamorat d'aquesta noia, d'aquesta Rosana.
Si tenen fills.
Sí,
ah,
tenen tres.
Bueno, però a vegades,
sí,
no, l'amor, sí, m'entens o no?
Bisbal, si no m'equivoco, té tres fills, un de la seva primera parella, que va ser Elena Tablada,
sí,
i dos de la Rosana. I t'he de dir una cosa, Harke, m'agrada que, perquè al final aquí fem cor també per arrajar una mica, que no,
sí,
et sigui tot tan blanc. Llavors, és d'aquestes parelles que jo ara mateix te diria que sí que me crec, aquest amor.
Que dius que n'hi ha poques al món del cor que et creguis.
N'hi ha poques que em crec, i Bisbal, en altres moments de la seva trajectòria, no m'he cregut tant les seves relacions, però ara jo veig a Rosana i a Bisbal i dic, uau, és veritat.
I quina és la primera parella que et ve al cap que no et creguis?
Ja la té, però no t'ho vol dir.
No estic fingint. Qui?
Ah, no, aquí l'espera.
No, la Paula diu la Georgina, ho ha dit ràpid ja, no t'ho creus, la Georgina i el Cristiano Ronaldo.
Ai, sí, m'agradaria dir-te en una altra parella que no em crec. Bueno, mira... Espera, te ho responc al final de la secció, perquè...
Va, al final de la secció ens
ho dius. Tot i ser un home, que només puc fer una cosa a la vegada...
Vehemència, i clar, he pensat, dic, segur que ho deu dir per algú.
No ho deia, no anava en doble sentit, però ara estic intentant guanyar temps, perquè com sóc un home, tot i que no puc fer dues coses alhora, intentaré entre tema i tema allò pensar, perquè n'hi ha moltes que no em crec, així de clar t'ho dic.
Mira, el Matamoros, no?, diu la Paula. La Paula s'ha de estar activa,
que després de Macó, que és aquesta noia que és...
Es van casar fa 4 dies,
Que és influencer, no?
És que ara em ve Laura, però Laura és sa filla. Però és que sempre veig... Se semblen molt...
Marta
i Laura. Uh-huh. Marta és la seva actual parella. Laura és sa filla, Laura Matamoros. Però
són iguals.
S'hi semblen molt físicament.
Sí.
Em produeix, sí, un xoc cerebral, això.
Bueno, però... a veure, Luis Val, doncs, que està d'enhorabona.
Per cert, no, però ara, claro, ara ve la dosi de veneno.
A veure, va.
Perquè, clar, hem de fer això, buscar l'equilibri, no? I a ritme de Boleria, Paula, gràcies, perquè era la cançó que necessitava, acaba de publicar, Bisbal, és notícia pel seu nou disc i pel seu nou documental.
Sí.
Que tot junt estrena quan celebra 20 anys de, més de 20 anys de trajectòria.
Sí.
I en este documental surt tothom, O sigui, es parla de la seva vida personal, la seva vida professional, surten companys com Rosa López, que la vau tindre aquí, sí. O sigui, és una de les protes del videoclip, però ni es parla, ni surt, ni se l'espera a Chenoa. I vos porto
aquí
unes declaracions d'última hora.
Home,
l'exclusiva exclusiva del Jaume Borja.
Exacte. I ara us vaig a posar les paraules, les primeres paraules que són, ja us dic, última hora, de Chenoa, sobre esta no presència al documental.
S'ha pronunciat.
S'ha pronunciat,
sí. Estic nerviosa i tot.
Mira, és que no m'ha donat temps ni de passar-la. Jo abans, quan parlava d'aprofitar la feina feta, és perquè aquí hi ha un munt de gent que el departament tècnic me trau tots els talls que demano.
Fabricació pròpia.
Sí, fabrica que fabricaràs i és com... Ara t'has de posar a parlar de la teva vida, els teus injertos? Pues no. Paraules de Chenoa, última hora. Això opina sobre el documental de Bisbal.
Pero creo que es una cosa muy bonita ver que, a pesar de los caminos diferentes, ¿no? Hemos salido de Operación Triunfo, los dos, y seguimos aquí. Yo creo que yo estoy cerrando mi círculo presentando Operación Triunfo en la edición de 2023. Y aparte de eso, creo que también hay muchísima gente que ha salido de esta plataforma, ¿no? Es Manuel Carrasco, el ya lo he visto muy feliz, que es lo que toca.
Fins
que
aquí, esté... Caro, esto no repetí.
¿Cómo te quedas? Venga.
Mira, no parlaré d'una parella, que no em crec, però sí que parlaré d'unes declaracions que no me les trago
no
ni envoltat de cotofluix de color rosa.
Veure, que...
No.
No li fa il·lusió. Perdona. I aquí hi ha un problema no resolt, no?, entre la Chenoa i el Bisbal.
És que Ejarque és fort...
Però tu saps el que va passar o no?
Que vols dir, bueno, van estar junts, no?
Però com van acabar?
Ah, que sí, no ho sé, no... No, sé que van acabar.
No van acabar bé.
Ah, no, eh? I encara no...
No, a veure, no van acabar bé.
Però quants
Jaume,
anys han passat?
Tu saps millor això.
Clar, han passat gairebé 20 anys, 21 d'Operació Triunfo, una mica menys de que van trencar, doncs, 19, jo què sé. Però la qüestió és que t'he de dir una cosa. Igual que dic una cosa, jo el que volia dir és dos coses. No em crec a Chenoa, perquè Chenoa és una tia que jo admiro per la seva contundència i el seu no filtre. Sempre des de l'assertivitat, però ella és molt clara.
Sí.
I aquí... Jo dic,
creus que no està
però
clara.
Que ha anat a un spa abans de fer aquestes declaracions. Estoy muy contenta, no l'he visto, però claro, yo feliz de que... Yo, él cierra su círculo, yo cierro mi círculo.
Bueno, ella està en un moment que tampoc vol despertar massa polèmica, no? Sí. Si comença a presentar el programa, deu dir, mira, jo per aquí passaré de puntetes i no
em
vull
posar
cap jardí.
Ai, Jarque, que sempre la clava.
Sàvia.
O sigui, estem d'acord en que aquí hi ha... Per això els artistes tenen un equip i algú del seu equip li ha dit no et fotis, perdó, no et poses en jardins,
sí.
No et poses en jardins perquè ara tu se t'ha de conèixer i has d'omplir clickbait i titulars per presentar Operación Triunfo a Amazon Prime. Jo crec que va per aquí el tema.
Ai,
perquè
bueno.
Si ella opines el que realment creu, jo me consta,
no
me consta,
consta,
me consta que ella està molesta. Està molesta perquè al final ha format part de la història de David Bisbal, com David Bisbal de la seva història.
Bueno, sí, aquestes històries... Però això també ha evidenciat una cosa, que segurament hi hauria haver amor entre els dos. Vull dir que realment, no?, va ser... Bueno, no ho sé, tampoc no sé mai el que pot arribar a passar o el que ha passat.
Però va ser una història que vam viure
tots.
És que la vam presenciar tots. O sigui, per a mi sí que era
amor
real al 2002-2001.
Quan hi ha aquest amor tan intens i tan... a vegades no acaba la cosa bé perquè cadascú tria una elecció i a l'altra no li sembla bé.
Sí. Raga, Mercè, directora, deixi'm dir una cosa important, que és que també fent autocrítica, perquè jo només ara he fet que criticar Chenoa, Bisbal, tal, però vull fer autocrítica com a part d'esta societat, que és fort que 20 anys després no superéssim una història. Perquè 20 anys després sembla que Chenoa faci res la setmana passada que sortigués en xàndal.
Sí, home, sí, clar, aquelles
com,
mítiques declaracions de Chenoa.
Aquí ens hauríem de plantejar com a societat s'hauria de fer un estudi antropològic, una tesi doctoral, de per què la societat espanyola no supera aquesta història.
Perquè ells tampoc ho tenen ben resolt, Borja.
Ja, serà
no?
Això?
Clar.
O sigui, de què és responsabilitat, d'ells o nostra?
Home, d'ells, clar. Okay. Nosaltres no en tenim cap de responsabilitat, Jaume.
Tens tota la raó.
Escolta,
tens
una cosa, Jaume Borja, passem al guió, anem directament, perquè anem així una mica més d'aquest postureig de Shakira i Piqué, què ha passat? Torna a ser notícia, però és que mai han marxat de les primeres planes. Ara, què?
Canta, Shakira, que busco la pàgina.
Vas a dir canta, raga.
No, si vols, també.
També t'ho
canto. Aquí la tenim. Sí.
Què ha passat?
Perfecte. Escolta'm una cosa. Quan cregues que queda temps per a l'últim tema, avisa'm.
Per què?
Perquè sí que hi ha exclusiva.
Ui.
Llavors, quan tu cregues,
però quan
dius...
necessites per l'exclusiva?
3 minuts.
3 minuts?
Carai. Sí, pot ser.
Va, doncs tens 7 minuts. De moment tens 7 minuts.
Tinc
per endavant.
Set. Perfecte. 7, el meu número preferit. Vamos. Shakira i Piqué.
Què ha passat?
Que ho venen tot.
Ben fet.
A la venda. mercadillo, rastrillo, o sigui, ja fora tot. O sigui, la cosa és que fa dos caps de setmana vam veure a Piqué i a Clara Chia de festa, que per cert se'ls veu molt bé, i també em consta que Clara Chia és una gran persona, o sigui, de veritat, ho estic parlant en sèrio, perquè al final sobre Clara Chia s'ha ficat lo focus, hem estat allà en lupa, i no deixa de ser simplement la nova parella, que és una opció completament lliure, de Gerard Piqué i d'ella. I és una tia encantadora, treballadora, bueno, com ho som tots, no? Però al final m'agrada fer este matí sobre Clara Chia.
No, ja està molt bé, perquè el que ha hagut d'aguantar, pobre, no? Ha hagut de suportar moltes coses, i això també s'ha de ser intel·ligent per driblar-ho.
Aquí hi ha...
Per gestionar-ho.
Sí, home, i tant, sí.
Per driblar-ho, com tu bé dius, i no, no m'hi posaré, no vull entrar, perquè això és un tema superpersonal, però també em consta que no ha sigut fàcil psicològicament.
Home,
segur
que no. Això és una cosa com molt evident, però bueno, també és veritat que per molt evident que sigui, també és bo posar-ho damunt la taula, perquè al final suma una cançó d'un artista internacional d'èxit a tots els comentaris sobre la cançó de tothom que ha volgut opinar anònimament a través de les xarxes socials.
Si fos una cançó, però en són 20.
Ah. Escolta, on els han vist ara, però? Què ha passat ara? Per què han tornat a la primera plana?
Bueno, han tornat a la primera plana, però... que jo m'he anat a Màlaga, que és on van veure a Piqué de festa, però el tema és que Piqué i Shakira han venut totes les cases que tenien a Barcelona, que són 3 en total.
O sigui, cases, clar, compartides que tenien entre els dos.
Efectivament.
I
que són les cases que van adquirir durant la dècada, més o menys, que va durar la seva relació.
Val.
La història és que tot i desitjar-li la sepultura a la seva última cançó...
Sí, és veritat.
Ara, qui haurà de fer totes les gestions immobiliàries és el senyor Joan Piqué, que és l'exsogre de Shakira.
Veus?
O sigui que jo no sé si no tornaria a l'estudi per a modificar la cançó, perquè la faena bruta te la farà ell.
Això sí.
Bueno, vols dir que no s'endurà algun altre caleró per la feina?
Probablement, comissió, però bueno, que menys és que són
tasques feixugues,
això. Llavors, clar... això de voler veure el sepultat, jo crec que ni la mateixa... Ara la mateixa Shakira està dient per què vaig posar aquesta frase a la cançó quan ara, sort
jefe,
del...
No? Es diu
del iaio Joan, exacte, del jefe de la família, sí, també ho podem extrapolar aquí. El senyor Joan serà l'encarregat de gestionar l'operació immobiliària.
Ai, doncs veurem a veure com ha acabat tot plegat. I ara que veig que la periodista Maria Patiño també està al guió. Per què?
Doncs perquè ja, és que la gent està que tira la casa per la finestra, ja,
mai millor dit.
S'ho vol traure tot de damunt.
Sí.
Per cert, estem ja Netflix.
Ah, sí?
I han començat a fer les promocions del documental.
Però encara no s'ha estrenat.
Doncs crec que hi ha data de...
d'estrena.
Sí.
Ara t'ho busco, Borja.
Aquests dies sí que s'ha anat publicant, no?, aquest avançament del que serà el Sálvame. Sálvame reduït, per això, no tots els personatges.
No, o sigui, hem fet una selecció perquè molts altres...
Sálvese quien pueda, el 10 de novembre s'estrena a Netflix.
Ja 10 de novembre.
Viurem aquí el Fabricació Pròpia, farem, si voleu, la review. El Fabricació Pròpia. Mare, és que he estat a punt de fer... És que avui l'he dit...
És que què et passa?
Avui l'he dit a Esther quan ha entrat per la recepció, que és la nostra... És l'Àngel que et rep a Radio Estel.
Mira!
Sí.
Ahir.
I...
Sorry! Això és l'avançament de Netflix.
Speak in English? Foto.
Això de Miami? Això pot ser que es va rodar a Miami, no? I li demanava la foto amb un
Belén grup de... Esteban, exacte. Sí.
En fi, bueno, escolta, la Patiño, què li passa?
Doncs mira, a veure, algú d'aquest estudi o de tot l'edifici redaccions de Radio Estel, necessiteu bluses, abrics, vestits, jerseis, pantalons, me lo quitan de les manos, 2x1, sabates, anells, botes, sandàlies, bolsos...
Home,
algú?
Ara que ho dius.
Sí, a veure, ara que hem de fer el canvi d'armari.
Tinc talles de la XS fins a la L.
Uf,
no, XS fins a la L.
Encara.
A la L, sí.
Però la Patiño és menuda, eh?
Però de XS fins a la L, que porta roba... Perquè, a veure, deduïm que és de la Patiño.
És de la Patiño, és de la Patiño. Tot això ha sigut el que la Patiño ha posat a la venda després d'acabar Sálvame. Al final has de buscar diversificar econòmicament. Ha posat a la venda la seva roba per internet, fins a un total de 95 peces, vull dir, col·lecció limitada. I ho podeu trobar a l'armari de Maria Patiño, és una secció de la pàgina Micolet, que no fem públic, però bueno, per a ubicar, si algú vol veure que tot això és veritat. I el millor és que segur que hi haurà gent que este fenomen fan, no?, que diu...
Jo vull tenir, no? Una...
Però ella s'ho ha posat o no? Sí, tot s'ho ha posat, i ho podeu comprovar al seu Instagram.
Ah, això està
bé.
Podeu
comparar la web de l'armari en l'Instagram, perquè ella ha penjat fotos de totes les peces que ha lluit.
Això és com el certificat.
Escolta, perquè és que la Patiño, al final, que en un mateix dia, quan treballava, que feia el Socialité, i després de la nit feia un Sálvame Deluxe, quantes vegades canviava la roba?
No, o sigui, clar.
És que...
O sigui, la edició diària de Sálvame, i llavors divendres, doble edició, ja ho dius tu, Sálvame Diari o Deluxe, i acabava rematant fin de setmana en Socialité.
I van molt arreglats, aquesta gent, eh?
Sí, l'únic que, clar, jo crec que gran part de la roba que li posen los, o sigui, el Departament d'Estilisme de Mediaset.
Sí.
Però bueno, suposo que al final ella també, pues...
Home, clar.
Mira, anem acabant. Pensa, pensa que tenim una exclusiva, eh?
I llavors què vol dir? Que ja començo? Pensa, arranco?
No, espera't. Fem una cosa. Saps què farem? Com que el Jaume Borja es corre tantes notícies que ens prepara el guió i mai les fem totes, eh, Jarek? Que ens posem aquí xerrar. Parla'ns de la Chanel. Parla'ns de la Chanel, què li ha passat. Anirem al butlletí informatiu i a la tornada ens dones l'exclusiva.
T'he de dir que l'exclusiva està relacionada és tema Chanel, eh?
Ah, doncs mira, doncs t'ho canvio.
Canvia-me.
Oh, no, posa'm una mica en context.
Chanel...
Uita-la.
És la intèrpret d'aquesta cançó, Slow-mo, que recordem que va guanyar el Benidorm Fest la primera edició d'aquest festival per a escollir la cançó.
Ondas han guanyat.
Exacte, els han fet menció a l'Ondas. Slow-mo és una cantant que tenim la sort que és catalana, d'Olesa de Montserrat.
Tu l'has entrevistat, la Chanel?
He tingut contacte, però no hem tingut una entrevista. O sigui, he parlat amb ella per demanar-li una salutació, però no m'ha deixat fer-li preguntes.
És simpàtica
o no? Des d'aquí, Chanel, molt. No puc dir el contrari. Jo és que vaig viure tot allò com un drama, com un eurodrama.
Perquè volies que guanyés, era l'any de...
A veure si saps qui volia, sí que ho saps. No. Ara, tu on estàs, al Benidorm o Eurovision?
No, a Benidorm, l'any de la Chanel... I clar, és que jo ja em porto... Qui hi havia més? Hi havia...
La Rigoberta Bandini.
La Rigoberta i qui hi havia...
Tanxugueires.
Tanxugueires, és veritat. I tu volies que guanyés...
Rigoberta. Ah. Sí, sense cap mena de dubte. És que a mi em semblava...
I tu que ets gran expert d'Eurovisió, creus que haguéssim... Però la Chanel va acabar...
Mira,
va acabar
jo el que estic...
Amunt, va acabar segona, no?
Tercera. Ucraïna, Regne Unit, no?
Sí, exacte. I tu creus que la Rigoberta...
Les teories d'Eurofans pro Chanel diuen que si no hagués sigut per Ucraïna hagués guanyat Chanel, però això, clar, és com parlar... Mira, si el Barça no hagués marcat a última hora no hagués guanyat la Champions, clar, no? Perdona, clar, vull dir, aquí per especular i fer futurologia. Sí. Jo aprofito per a fer temps d'estar l'info, perquè m'aguardo l'exclusiva. Sí. Per favor, tots els que mos esteu escoltant, no marxéssiu, perquè és molt fort el que us explicarem a tornar, eh? No, jo el que vull dir...
Però té a veure amb la Chanel.
Mm. Ai, que farà l'Slow-mo en català?
No.
Ai, t'imagines? Ara ja l'he enxafat. Ja.
Saps què em diu? Mon pare sempre em diu...
Què et diu?
Sobretot... està molt bé que facis la secció del cor a ràdio, està la fabricació pròpia, però ves canviant, innova, canvia de temes. I ara he degut pensar el que... O sigui, el que ha dit Harkes és el que pensa mon pare. Què diràs, que Chanel ara cantarà en català? No, evoluciona, avança.
Però a mi m'interessa, o sigui, lo de la Rigoberta. Tu creus realment que haguéssim... haguéssim arribat més lluny o no?
Jo el que denuncio és a totes aquelles persones d'actitud xaquetera, permet-me el concepte, que dient, quan Chanel va quedar tercera, és que estava claríssim, era l'opció més internacional, ella era qui havia d'anar. Si haguéssim anat en Rigoberta, haguéssim quedat fatal. No, perdona, ningú sap, perquè això no ha passat ni mai passarà, i per tant mos quedarem en el dubte. Jo dic que malament en Rigoberta no haguéssim quedat, perquè era una cançó que jo he vist videoreaccions, no només d'aquí, sinó d'altres països, fins i tot gent d'Amèrica que reaccionava a l'actuació de Rigoberta i es posava a plorar.
Amèrica segueix tant Eurovisió també?
No. O sigui, hi ha alguns eurofans americans, però diguéssim que no és una població que estigui molt connectada al món Eurovisió.
Però tot i així, els que hi ha sí que estaven enganxats al mama de Rigoberta.
Jo he vist reaccions, de veritat, Mercè, t'ho dic, de Turquia, de Suècia, de Suïssa, sí, d'Amèrica, mirant l'actuació de Rigoberta, perquè al final Eurovisió no és una cançó, també és la posada en escena. O sigui, al final recordem que és un programa de televisió. I jo he vist gent veient l'actuació de Rigoberta al Benidorm Fest en los pèls com escàrpies i caient-los les llàgrimes.
Carai.
Sí, és que és una... Jo crec que és una cançó preciosa.
No, és un himne.
És un himne, un homenatge supernecessari a les mares. I, a banda, Rigoberta té una cosa, et pot agradar més o menys, però Rigoberta, quan la veus per la tele, quan l'escoltes, emociona. I Chanel és un concepte completament diferent.
És diferent. Ens vols donar una pista a 20 segons d'arribar al butlletí informatiu i a la tornada d'escoltar la Sandra Gómez? Ens explicaràs aquesta exclusiva de la Chanel?
Te dic una frase?
Va, ràpida, una paraula.
Chanel i Slow-mo no tindrà mai més la mateixa relació.